Nervis?
Partit molt difícil avui.
Partit gran.
Partit gran. Primera gran nit al Nou Camp Nou.
Partit per patir-lo, sí. Partit per gaudir-lo.
També.
En un moment expliquem què ha fet el Barça per a que no es repeteixi el que va passar amb les entrades als socis aficionats de l'últim partit. Bàsicament, enviar-les per PDF, i així ja cadascú les té directament al seu telèfon mòbil o les pot descarregar i portar-les imprimides en paper. El paper, hem de reivindicar el paper de
sempre,
tota la vida.
Sempre.
Que el pots tocar, palpar, i si no et despistes no s'escapa, no desapareix. I ara parlarem de l'alineació que planteja Hansi Flick en base al que ha provat en l'últim entrenament. Avui, Flacky juga Julián Álvarez al Camp Nou.
Sí, senyor.
Ens ha explicat l'Adri Albets. Hola, Adri, què tal, com
què
estàs?
Què tal, bon dia.
Que és un dels objectius de l'actual junta directiva del Barça, de sí. Joan Laporta.
Un dels jugadors, jo diria que el davanter que més agrada a la direcció esportiva del Barça. Segurament és un somni impossible, però no se sap mai. I el que sí sabem és que en els últims anys algun moviment subterrani s'ha fet per intentar convèncer Julián Álvarez.
I al matí, Flacky, recuperava l'entrevista que vam fer amb Joan Pazzi, sí, que és scouter del Manchester City a Amèrica Llatina, a Sud-amèrica, on ens va explicar que abans de fitxar pel City, el representant de Julián Álvarez el va oferir al Barça a l'estiu del 2021, i ho té tan clar i ho sap perfectament, perquè el representant li va demanar a Joan Pazzi el contacte per oferir-lo al Barça.
Jo sé, pel representant, que el va oferir al Barça, però no sé a qui. És més, en un moment, fins i tot em va preguntar a mi si li podia passar els contactes de gent al Barça.
Això és molt fort, que el representant de Julián Álvarez va demanar-li al Joan telèfons del Barça per oferir-lo.
Sí, però no en aquest mercat, eh? En el mercat anterior,
l'estiu del 2021.
Clar, ell em va dir el 2021. Nosaltres no el podíem fitxar, perquè nosaltres teníem a la plantilla Gabriel Jesús i Sterling. No teníem un lloc a la plantilla, llavors no el podíem fitxar. El podíem fitxar i deixar-lo un any, llavors ells tenien altres ofertes, havien tingut ofertes d'Itàlia, d'equips mitjans d'Anglaterra. Llavors, nosaltres no pensàvem fitxar-lo en aquell moment. Evidentment, quan vam dir ara sí, perquè ja sabíem que l'Sterling i el Gabriel Jesús havien manifestat que se'n volien anar a final de temporada, llavors, a partir d'aquí, vam dir, ep, posem-nos a treballar, perquè hem de començar a substituir. Llavors, vam obrir la via Haaland i la via Julián Álvarez. Llavors, treballem en previsió.
Era estiu del 2021. Al gener del 2022, 6 mesos després, el Manchester City va fitxar a Julián Álvarez pagant 20 milions d'euros més variables a River Plate, el va deixar cedit fins a l'estiu, i a l'estiu del 2022 ja es va incorporar al Manchester City, que després el va acabar venent per 75 milions d'euros més 20 en variables a l'Atlético de Madrid al 2024. El City va fitxar aquell hivern a Julián Álvarez, entre altres coses, amb els diners que el Barça va pagar per Ferran Torres, que va incorporar al club, al futbolista, pagant 55 milions d'euros més 10 en variables i fitxant a Ferran Torres, que urgia incorporar-lo perquè era una situació delicada, ja que el Barça s'estava jugant fins i tot quedar fora de la Champions, Santi.
Sí, bon dia. Ara, bon dia. Jo recordo que el propi Minguella va explicar que l'havia ofert a Julián al Barça i que la resposta del Barça va ser: nosaltres necessitem un jugador ara, al gener, i no un jugador al juny, que era la condició que posaven perquè Julián arribés a qualsevol equip, com va passar amb el Manchester City. I és veritat que Ferran aleshores era un jugador contrastat al Manchester City, molt jove, però contrastat, i Julián era una aposta a River Plate.
De fet, el Joan Pazzi explica que precisament aquesta casuística és la que va ajudar a que el City incorporés aquest jugador, a qui tots coneixien, però que el Manchester City va poder oferir això de fitxar-lo a l'hivern, deixar-lo cedit, incorporar-lo a l'estiu, a més tenint diners, cosa que molts clubs no tenien.
Els jugadors d'aquests nivells no es descobreixen. És a dir, Julián Álvarez el coneixia tothom. El tema és que tu has de decidir en tot cas, o la teva empresa o el teu club, ha de decidir quin és el moment millor per afrontar una compra d'un jugador així. Llavors, nosaltres sabíem que hi havia molts equips que el volien, però que tots aquests equips que el volien per el mes de juliol, és a dir, pel mercat d'estiu, no pel mercat d'hivern. I llavors els equips no tenien tampoc diners, que aquesta era una altra qüestió. Sortíem de pandèmia, els equips havien patit doncs, uns dèficits amb els comptes molt alts i ningú al mes de gener, dins d'aquella temporada, podia fer el fitxatge. Llavors, el que vam fer va ser aprofitar el moment, és a dir, que el teníem tots. El tema era decidir quin moment era el millor per en les millors condicions econòmiques i amb més facilitats aconseguir el jugador.
Que va acabar, com dèiem, al Manchester City, i les voltes del futbol i les curiositats, les coses estranyes, no, que passen. Aquell Barça va apostar per un futbolista contrastat a Europa, de rendiment suposadament immediat, que volien incorporar ja, com Ferran Torres, descartant una inversió de futur com era la de Julián Álvarez. Els diners del Barça van permetre al City fitxar aquest jugador, que ha acabat a l'Atlético de Madrid amb la persona que va fer l'operació pel Barça, Mateu Alemany,
sí, senyor,
que és qui va apostar per Ferran Torres, i ara està amb Julián Álvarez de l'Atlético de Madrid. Doncs podem acabar Julián al Barça.
Doncs ens la deu.
Vols dir?
Mateu, ens la deu. Ho sento molt.
I qui va portar sí.
Home, Jaume.
Creixell.
Hola, Tigre.
Bon dia a tothom. Qui va portar el tiburón al Barça?
Mateu Alemany, t'ho acabo de dir.
Per què? Del València el porta al Barça, del Barça el porta
No, del València al City.
Al City i del City al Barça. O sigui que això, de deu coca i tiro perquè me toca. Escolta'm, em deixes per una pregunta? PSS, que hem fitxat algun jugador. Has dit alguna cosa de CPF o no sé què ara, tu?
Jo?
Sí. Això que has dit tu, que les entrades...
PDF.
Hem fitxat algú?
Hem fitxat algú?
No, dic la veritat i parlo per tots els puretes, senyor president. El president que hi ha, per mi, és el que tinc d'animar i posar-lo sempre en borda i dir, estic amb vostè. Però ja està bé de tocar-nos els collons als puretes, eh? Ja està bé, eh? Vostè creu que un tio de 84 o 85 anys sap el que és un PS? Que algun l'hòstia és que és la veritat de la vida, home! Que l'altre dia dieu que té culpa no sé qui, me cago en la mare que em va parir amb un nebot meu, li va buscar una entrada a canviar-la i li foten l'entrada on surt el, i li donen l'assiento on surten les ambulàncies. T'ho juro per la llum que veig. Va tenir de buscar, i com que hi havia puesto, buscar un puesto per veure el partit, home. Cago en l'hòstia, respeteu una mica, home, foteu un carnet amb la foto i el carnet d'identitat i el grup sanguini, encara que sigui. Però entrar allà i poder passar, home, em vingueu amb PFFs i amb merda d'aquestes a mi. No, és que és la veritat, us ho juro que és la veritat. Cago en l'hòstia, jo no sé, posant en marxa el telèfon. Home, per favor, home, respeteu el soci, collons. Que tots els pens ja no servim per res. Quan vam fer tots aquests que estan que ara no poden, van adelantar calés per poder fer l'altre camp, eh? Tesos? I d'aquell ve aquest. Seguim?
Seguim. PDF de prenqui de fong, no ho sé.
Hòstia, és bona aquesta batida, Willy.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El cinquè saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És el nostre sentiment. La nostra forma de vida.
A tot això, ja us aviso que avui tenim un psicòleg clínic a l'estudi, sí, que ha vist en primera persona la reacció del Jaume Creixell, eh, Tigre?
No, ja
segurament la reacció de molts socis del Barça, eh? La reacció de molts socis del Barça, aquesta.
I em sembla que em dirà, vostè vingui'm a veure.
Aviam, Santi, amb què jugarà el Barça avui, tenint en compte el que ha aprovat Hansi Flick a l'últim entrenament?
Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Eric García i Valde en defensa, De Jong, Pedri i Olmo al mig del camp, i al davant, ahir va provar amb Lamine Yamal, Lewandowski, Lewandowski i Rashford, jo crec que sortirà Rashford i entrarà Rafinha, que només va fer el rondús.
Aquest és l'equip que va provar ahir Hansi Flick.
Aquest és.
Sense gaire sorpreses, la defensa Eric García i Cubarsí l'ha prevista, el mig del camp igual, no? Amb Frenkie de Jong, que torna a jugar, i Pedri, que seria titular. L'únic dubte que mantens és si continua apostant per Rashford, com va fer ahir a l'entrenament, o posa Rafinha, tenint en compte que ahir només va poder fer el rondo, ho va explicar Hansi Flick, però també va dir que avui creia que podria jugar.
Sí, però avui hem preguntat al vestidor i ens han dit que Rafinha està per jugar, està per ser titular, que ahir només va fer els rondos i no va participar en tot l'entrenament simplement per precaució, pel que va dir Hansi Flick, per cuidar-lo una mica després de la lesió, però Rafinha està en condicions de ser titular aquesta nit i, com diu el Santi, és molt probable que formi amb el trident avui també.
És l'onze de l'estabilitat, aquesta estabilitat que demanava ahir Flick poder tenir comparat amb la temporada passada, quan va jugar sobretot en defensa i mig camp amb molts partits amb els mateixos, doncs poder trobar aquest 11 més fiable. Així que entenc que és l'11, potser salvant la figura d'Olmo amb la de Fermín, quan estigui recuperat Fermín, segurament és l'11 el que Flick li agradaria donar, quants més minuts i més partits millor, per poder guanyar aquesta estabilitat que el portés a la millora de les prestacions del Barça.
T'agrada aquest 11, Tigre?
Sí.
Eric García i Cubarsí és la millor parella de centrals per a tu?
Home, és els que tenim, no en tenim cap més. Perquè els altres,
home, hi ha Christensen.
Quan no tenen una cosa, tenen l'altra. Quan no tenen un floronco, tenen un que no li va. Tots tenen alguna cosa. I quan volen, es borren. I llavors, aleshores, aquí les coses del futbol són molt clares. Quan se juga bé, va bé, i quan tot va bé, va igual bé. Però el que sí està claríssim, que un dia sí i un dia no, no. Llavors, tot això, aquestes coses, ho entenc jo, ho entenc perfectament. Però el problema el té el tio que té 4 fills, que cobra 1.000 euros, que paga 600 de...
No, però els problemes els pot tenir qualsevol, ric i pobre.
Molt bé.
Ara en parlarem d'això, del tema Araujo.
No, és que... Escolta, tothom en té de problemes. I jo no vull explicar això perquè estem aquí per divertir-nos, no per una cosa. Però quan es va morir la meva filla, a les 11 del matí, el que la vam enterrar aquí a Montjuïc, i estàvem allà amb la meva dona... La meva senyora em va dir, que té 7 llemes a cada ou, per això ella, em va dir, què fas aquí?
Ja ho has explicat alguna vegada. Et va fer anar a entrenar.
Em va fer anar al camp del Manlleu a dirigir el partit. I me'n vaig anar. No era jo, però vaig anar-hi. Entesos?
Això cadascú gestiona com pot.
Sí. Però el que sí està claríssim, que el Barça és molt important, Molt. No està. És molt important.
Estàs entre enfadat i preocupat avui.
No, estic preocupat, no, jo no. Jo el que vull és que... Mira, saps què he fet aquesta setmana? L'altre dia, quan va acabar el partit del Barça, vaig començar a posar pel·lícules de títols. I no em vaig veure ni al Madrid ni hòsties. A les 11 menys quart, a menys 10 vaig posar. Quan va empatar, em vaig fotre un boc que semblava que vaig trucar a la làmpara. I després, escolta, no vaig sentir ni cap,
com es diu això? Però si el Barça és líder.
Tertúlies, ni res.
El Barça és líder.
Per això mateix, ja que som líders, ara ells el que han de fer és dir avui, que ve l'Atlètic de Madrid, com si ve el Bobby Harton. Què collons m'expliqueu a mi, home? Avui hem de guanyar com sigui. Avui no podem dormir. Avui no val allò que sortim al camp, me cago en l'hoste i fotem el caçador al primer minut. El fotem de davant del primer pal amb un corna. Home! Cago en l'hoste jo, que no sé anar fent aquestes coses.
PDF.
Arribava, tenia una llibreta i fotia un dibuix d'una porteria, fotia aquest aquí, aquest aquí, aquest aquí, aquest aquí, aquest aquí, amb els noms. I ho enganxava a la paret. I els altres tenien que llegir-ho on anaven situats.
Per què has dit és veritat, lo de caçador al primer pal, Flaqui?
No, perquè és veritat que... Clar, això són tàctiques, però...
Ni tàctica ni hòsties, allà té que anar el frem per més alt.
Ja, però dic home, que suposo que si es posa caçador allà és perquè és la tàctica que ha dissenyat...
Que fa 125 anys que està inventat, això. Ara ho haguéssim inventat ara.
És veritat que habitualment, si no concorregis més, és Lewandowski el que acostumen als corners.
Hi ha el doctor apuntant...
Sí, ara li preguntarem què apunta el doctor.
Una rere l'altra.
Està fent un llibre.
Li ha acabat el paper. Deu estar fotent diagnòstics aquí.
Està fent un llibre.
El que sí, avui és difícil. És clar que és difícil. Però, escolta, és difícil tot en la vida. Avui aquests que surten al camp, vosaltres, que nosaltres estem amb vosaltres, escolta, avui heu de sortir a morir. I aquí ni Atlètic de Madrid ni hòsties. Entesos? Aquí hem d'anar a guanyar el partit. I si escolta, i el que s'adormi, quan arribi al vestuari, li estireu la perlana, home, i li talleu. Collons, és que és així de veritat, home, té que ser així, això. Entesos? Avui no hi ha mentiders al camp. Avui ni entrenador ni res.
Avui és partit per als futbolistes.
I l'entrenador diu el que té que fer-se i vosaltres a morir. I si l'entrenador alguna vegada que ens equivoquem... ens equivoquem, llavors vosaltres és igual, ho corregiu al camp, però avui hem d'anar tots a una, i aquest Atlètic de Madrid té que morir, aquí.
Jo feia temps que no riu. Però...
No, riure no, és que jo parlo en sèrio, És que jo parlo en sèrio, no parlo en broma,
Però partit complicat, Partit complicat, l'Atlètic de Madrid ha sumat 25 dels darrers 27 punts.
El sí que t'ha preguntat si t'agradava l'11.
A l'11 m'agrada, perquè
no hi ha res més.
Jo el De Jong no el posaria, ja ho sabeu, perquè no m'agrada, però com que no en tenim cap més... Perquè l'altre dia va sortir el nano, un pobre nano, i escolta, també anava despistat
Bernal,
una miqueta. Llavors, aleshores, no podem posar amb un nano que porta 25 minuts amb la selecció catalana. Entesos? Donem-li més cosa. És això de clar.
No m'atreveixo a preguntar-te si Rashford o Rafinha...
No. Home, per amor de Déu.
Color, no?
Escolta'm una cosa,
no?
Vaig enganyar 39 presidents, 39 presidents a la meva vida, Rafinha, encara que sigui coix.
Clar.
Home, això està claríssim. I avui hem de guanyar aquest partit, no podem perdre'l. Per què? Perquè se'n riuran de nosaltres. Ho tenim a la mà, nois! I després d'aquest tenim un altre que és difícil.
Sí.
Tesos? Però...
El del Betis.
Sí. Si veieu algun fill que s'assembla a mi, és lògic, vaig a jugar-hi allà.
Però només va anar a jugar, què vols dir?
No sé, coneixia tots els locals de nit de Sevilla.
Allà és jugar.
Te'l recita de memòria.
Allà és quan no sortia, sinó que no entraves, no?
Qui és el porter?
Como quieres que te quieras y siempre me estás pegando, como si mi cuerpo fuera hecho de piedra de mármol.
Vols dir que no portava alguna cosa aquest cafè? Joaquín Maroto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, esa mezcla con un poquito de ginebra, cojonuda, ¿eh?
¿Qué es lo que se va a tener que tomar Xavi Alonso como el Madrid no gane esta semana?
Bueno, pero no un poquito, se va a tener que tomar una botella, porque
Cuéntanos.
No, pues está la cosa caliente, claro. Ya sabes que cuando no se ganan estos equipos como el Madrid, como el Barça... Y sobre todo cuando se pincha contra equipos que teóricamente los tienes amortizados, digamos que todo el mundo piensa que son fáciles, pues, y no ganas, pues vienen los problemas. Y ahora vienen dos partidos, pues yo te voy a decir, no sé si decisivos, pero importantísimos para que Xavi pueda estar tranquilo y cumplir su contrato en el Madrid. No digo que le vayan a cesar ahora, que no va a pasar. Yo creo que esta temporada la va a terminar, salvo que... Mañana con el Atleti de Bilbao se lleva una goleada y otra contra el City. Yo creo que termina la temporada, pero claro, él tiene 2 años de contrato y si esta temporada termina como está ahora mismo, pues le va a costar terminar ese contrato, ¿no?
Porque desde el club, la sensación que tengo de lo que explicáis y de lo que leo es que se quiere apoyar a Xavi Alonso, pero que no se lo terminan de creer. ¿Es así?
Bueno, lo que pasa es que lo que mandan son los resultados, ¿no? No es que no se lo crean, sino que están viendo que hay bastantes problemas. Xavi es un grandísimo entrenador, pero no es lo mismo entrenar al Leverkusen que entrenar al Real Madrid, ¿no? Aquí se ha encontrado un grupo en el Madrid, igual que en el Barça también pasa. Todos son un grado por encima. Es decir, el lateral quiere jugar de centrocampista, el centrocampista quiere jugar de delantero. Entonces te van saliendo problemas, te salen problemas que Valverde no quiere jugar de lateral... Que Rodrigo, que por cierto es un caso de nave del misterio, fíjate, Rodrigo lleva 30 partidos sin meter un gol, que ya es más de los que estuvo Mariano. O sea, ha batido el récord de Mariano. Es una cosa increíble, un jugador como Rodrigo que es titular con Brasil, en fin. Pues eso, Rodrigo no quiere jugar en una banda, el otro no quiere jugar en la otra, Valverde quiere jugar de centrocampista, y estas cosas al final terminan por marear al entrenador. Si a esto unimos... que es un grupo que lleva 3 años trabajando poquito con Ancelotti, esa es la verdad, ¿no? Porque Ancelotti era otro tipo de entrenador, y que ahora hay que ponerles a currar, pues, y hay que repetir el córner 7 veces, y hay que poner vídeos de media hora, pues estas cosas no gustan, ¿no? Y generan problemas en el equipo.
Doncs déu-n'hi-do, com estan les coses, no? Recordem que el Madrid juga a Sant Mamés demà, Celta el Bernabéu diumenge, i contra el City el dimecres. Al final, el problema de Xavi, más que de fútbol, seguramente es de gestión, ¿no? Y quizá, no sé si Maroto, de haber concedido demasiado, ¿no? De que Rodrigo en la pretemporada pide lo de la banda, se lo concede, Valverde parece que se lo concede, lo del cambio de Vinicius ya fue un poco lo que colmó todo, ¿no?
Pues claro, se va acumulando todo eso, pero es que luego los entrenadores yo tampoco les entiendo muy bien, porque, por ejemplo, que también le pasa a Flick, ¿no? Son entrenadores que se ofenden cuando escuchan o cuando leen que su mejor condición es manejar los vestuarios, es decir, la mano izquierda, la gestión de los futbolistas, ¿no? Como si eso fuera su demérito y el mérito de un entrenador fuera solo pues tener un sistema táctico estupendo y un equipo muy bien acoplado y la presión arriba y el bloque bajo y estas cosas que dicen ellos, ¿no? Como si fuera un demérito saber manejar a la gente, como por ejemplo era Vicente del Bosque u otros entrenadores, ¿no? Que ha habido, ¿no? Y yo creo que el mérito grande precisamente es ese, no es el de hacer una buena táctica, que eso se puede aprender, sino el de saber manejar a los Lamín, Rafinhas, Mbappé, Vinicius. Yo creo que ahí está el verdadero mérito de estos entrenadores, pero oye, se lo dices a ellos y se lo toman casi como una ofensa, ¿no? Que les digan que saben manejar los grupos, pero si precisamente ese es el valor que tienen en equipos grandes, ¿no? Porque para entrenar al Leverkusen no te hace falta eso, te hace falta saber el librillo de cómo se tiran las faltas laterales y tener cuatro esquemas para jugar, ¿no? Pero en el Madrid no te hace falta eso.
Y Joaquín,
te hace falta que Lamine esté contento.
Dentro del vestuario del Madrid, ¿hay algún grupo que sea un poco el núcleo duro de Xavi Alonso, que esté claramente con el entrenador, o eso ni siquiera existe?
Bueno, el núcleo duro de Xavi Alonso son los ayudantes que tiene, que son seis. O sea, te está muy bien rodeado de un equipo técnico muy, muy fuerte. Pero los jugadores, yo es que no conozco ninguno que haya defendido nunca al entrenador, ¿no? Él era entrenador, ni nosotros tampoco. Quiero decir, es como hablar bien del jefe. ¿Quién habla bien del jefe? Pues nadie. Pues los futbolistas igual, ¿no? O peor. Y como mucho el jefe neutro, pero ellos no, ni eso, ¿no? Entonces no les gusta nunca a los entrenadores. Los que juegan porque si un día les sienta para rotar, se cabrean porque rotan. Y los que no juegan, pues porque no juegan. Y unos porque ganan mucho, otros porque ganan poco. El entrenador siempre está...
Oye, ¿y Vinicius va a renovar o no?
Vinicius va a renovar, sí, va a renovar. Vamos, aquí la situación es la siguiente. Él tiene un equipo de asesores que están mareando la perdiz, que están todo el día en Valdebebas, comiéndole la oreja tanto a Juni Calafat como al director general, a José Ángel Sánchez, tratando de conseguir más dinero, mejores condiciones, porque al final el río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, cada vez que Vinicius renueva un contrato, hay cuatro que se hacen ricos, además de Vinicius, ¿no? Y, sin embargo, él tiene un pacto con el presidente, con Florentino Pérez, en unas cantidades ya completamente ajustadas, y Florentino Pérez piensa que Vinicius va a respetar ese pacto independientemente de que los que marean la perdiz, que son los que le rodean, pues tengan otra idea en la cabeza. Vinicius, como tantos brasileños, tiene mucha gente alrededor, ¿no? Tiene mucha gente alrededor. Por ejemplo, él tiene un hermano, pero me consta que paga como cuatro, cinco o seis colegios.
¿Cómo que paga 4, 5, 6 colegios?
Para la educación,
pues ya sabes,
importante.
El del amigo, el del primo, ah, el de la hermana.
Vale.
¿Sabes? Cuando él... Vamos, todo el mundo...
O sea, que
normal,
mucha gente vive de él.
Claro, mucha gente vive de él, y entonces eso pues les hace, ya sabes, cuando renuevan un contrato, pues toda esa gente, los satélites, pues ganan mucho dinero también, ¿no? Y por claro, eso les interesa estar siempre con lo mismo.
Y la educación es muy importante, si no eres eso tonto ibas a segunda. Que ya has visto que he perfeccionado el gesto.
Sí, es vital. Sí, es
con dos. Montilivio va a tornar a hacer.
Para abajo.
No, sí, como si picaras a un toro.
A segunda.
Podría ser tu marca para celebrar los goles a partir de ahora.
A segunda.
Sí, ahí como a segunda, el picador ahí de los toros.
O a Portugal también.
A Portugal es peor que... Portugal es el peor país del mundo. Es el Brasil de los chinos.